Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre per Catalunya Ràdio fa dues dècades i que ara passem per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i el diumenge a les 3 del migdia pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Pardal, conversa amb en Sergio Anguita, que és el cap de l'àrea de geotecnologies de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per parlar d'un àmbit que ha patit o ha experimentat una gran revolució justament amb la xarxa, amb internet, que és el de la cartografia, els mapes. En el seu espai habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana recupera el seu diccionari casolà de termes informàtics per parlar-nos d'un element molt habitual, però que a vegades no en parlem prou, que és les pantalles. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 25 de setembre.
L'Internauta, amb Vicent Pardal.
Fa anys els mapes eren una curiositat per a alguns. Jo, per exemple, en sóc un gran col·leccionista d'atles. Eren els mapes de carretera, aquells que tothom tenia en els cotxes, però la seva presència no era tan omnipresent com és avui en dia. Avui en dia pràcticament tot són mapes. La geolocalització, la georreferenciació és habitual quan fas una foto en una càmera, és completament integrat en la nostra vida, i aquest salt que han fet la cartografia, les mapes, la informació geogràfica, no sé com s'ha de dir, però ara ho parlarem, doncs ningú en té dubtes de que és una de les marques de futur, especialment amb la mobilitat. Per això en aquest Internauta hem volgut parlar, ara dic de mapes, segur que em corregiran immediatament de que no és això, però per entendre'ns hem volgut parlar de mapes amb Sergio Anguita. Benvingut, Sergio, com estàs?
Gràcies.
Que és el cap de l'àrea de geotecnologies de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Caram. Sí. Necessites una targeta llarga.
Llarga, sí, molt llarga.
Escolta, primer que res, aquesta frase geotecnologies, què vol dir? Perquè estàvem molt acostumats, jo he dit a la introducció els mapes i me corregiran immediatament, ja pots començar a corregir-me.
Sí, bueno, més que mapes parlem de geoinformació. És a dir, aquí la clau, la paraula clau és geoinformació. És tot allò que té una component geogràfica i que, per tant, amb aquesta informació podem plasmar aquests mapes que generem posteriorment. Però la paraula clau aquí és geoinformació, disposar d'aquesta informació amb la component geogràfica.
Estàs d'acord amb mi en el que deia a l'inici, que això ha explotat absolutament?
I tant. Ha explotat i a més, jo crec que ha fet un canvi radical en els últims anys. La socialització dels mapes que ha vingut de la mà de Google, per bé o per malament ha vingut a través de Google, ha fet que la forma de concebre aquest tipus d'informació i de consumir-la hagi canviat d'una forma espectacular i seguirà canviant.
Vosaltres què feu aquí? Quina és la vostra feina?
Nosaltres, com a Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, som els encarregats de generar la informació de base oficial de Catalunya. Tenim per llei aquestes obligacions. A banda d'això, més enllà de generar aquesta geoinformació, el que volem és que es faci servir, que s'exploti, que s'utilitzi en tots els àmbits. I sí que és veritat que, si bé inicialment estàvem enfocats cap a un tipus d'usuari, un públic més professional, més tècnic, per fer unes tasques molt tècniques i per les quals havia de ser especialista, especialment dins de l'administració, però també en l'àmbit privat, el fet de que Google arribés i socialitzés i fes arribar a tothom aquesta geoinformació fora del que eren els tradicionals mapes que comentàvem en paper, atles, ha fet que nosaltres també haguem de repensar d'alguna manera la forma d'oferir aquesta informació que sempre hem tingut i que jo crec que fins ara ens havia costat molt apropar-la a aquest usuari, diguem, del segle XXI.
Nosaltres, perquè ja aparcarem el tema paper ràpid, però seguiu fent mapes en paper. De fet, ara heu tret Atlas nou, no?
Sí, la setmana passada es va presentar la tercera versió de l'Atlas Universal en català i bueno, doncs, és una feina que segueix en paral·lel. Òbviament té un ritme diferent del que tenia fa uns anys, però que ni molt menys doncs, queda aparcat.
Els usuaris ens ho ha canviat tot, el famós GPS amb totes les bromes que es poden fer sobre ell, la geolocalització de les fotografies, per exemple, que és un tema important. Però als geògrafs us ha canviat alguna cosa o és només una capa per damunt i la feina sigui la mateixa?
Home, la feina ha canviat. La feina ha canviat. De tota manera, sí que és veritat que les tasques que es venien fent fins ara doncs, es segueixen fent amb altra tecnologia, d'una forma diferent, aportant i aconseguint capturar, tractar i explotar més informació de forma més precisa, amb la qual cosa les bases són les mateixes, la forma i els resultats han evolucionat.
Quina és la clau d'un treball geogràfic?
Quina és la clau?
Sí, jo recordo, per exemple, mapes de principi del segle passat, aquells mapes que es feien de poblacions que ningú havia fet el mapa encara, que tenien, diguem, una finalitat mig militar, mig de control del territori. Avui en dia ja no és així, això.
No. A veure, la informació, al final, d'alguna manera, el que es tracta és de capturar informació per convertir-la en coneixement. I aquest coneixement és el que després explotem amb aquests mapes. És a dir, si bé inicialment els processos eren més aviat verticals, on hi havia un procés d'inici a fi, l'objectiu és A, i llavors el que fem és capturar per produir allò, ara mateix el que ja és una captura totalment transversal sobre la que es va construint diferents capes i es generen doncs, la informació topogràfica, es genera la informació de l'ortofoto, es fan els models 3D que ara comencen a sortir i a explotar-se, és una forma de fer totalment diferent i amb uns objectius que no estan definits en el moment de captura, tant de captura, com en el moment en el que es comencen a processar i generar aquesta informació de sortida perquè es pugui ser consumida de forma senzilla, fàcil i sobretot que tingui molta utilitat per l'usuari.
Però hi ha una cosa que amb els mapes d'internet em sembla que ha canviat. Els geògrafs, clar, jo parlo en general dels geògrafs com si tots fóreu, ja em perdonaràs.
Jo ja he dit que no sóc geògraf,
Ah, mira.
No soc, el meu perfil no ve per aquí.
Ah, i què és?
Jo de formació sóc enginyer de telecomunicacions.
Vale, per tant, tu eres el que els aplica a la capa.
I jo sóc de... Sí, bàsicament la meva feina a l'institut sempre ha estat lligada a la tecnologia. Vaig començar amb tecnologies de la informació i vaig moure cap a geotecnologies, que bueno, bàsicament és l'àrea que s'encarrega del disseny, desenvolupament i manteniment de les aplicacions web que disposa l'institut.
Bueno, per tant, diguem que eres l'apòstol en termes digitals allà dins, no?
D'alguna manera.
N'hi ha encara d'aquells geògrafs que no ho veuen clar, tot això? En totes les professions.
Home, que no ho veuen clar. Jo crec que no és que no ho vegin clar. Vull dir, jo crec que més o menys tothom té clar que hi és aquest camí. El que sí que és veritat és que bueno, pues segueixen els geògrafs de la vella escola pues que tenen aquella part més sentimental, jo crec que va més lligat amb això. Que de fet jo penso que ni una banda és la que s'ha d'optar al 100% ni l'altra. Vull dir, jo crec que una de les coses que l'Institut Cartogràfic i Geològic té és el fet de que sap balancejar això amb la justa mida. No? Jo crec que això és important. No descuidem una banda i anem apostant per les noves tecnologies i veient a veure com evolucionen.
Quins són els reptes que proposen les noves tecnologies a la geografia?
Jo crec que el pas en el que ens trobem ara, que tothom parla del 3D i de l'explotació, realitat virtual, jo crec que aquest és el gran repte que tenim, perquè sí que hi ha tecnologia i es poden fer coses, però el seu consum massiu, de la mateixa forma que existeix ara el consum massiu de geoinformació, això encara no s'ha aconseguit. Sí que hi ha formes de fer, hi ha prototipos, hi ha models amb els que es poden treballar, però no s'ha explotat al 100%. Això no ha arribat encara a l'usuari de la forma que hauria d'arribar.
I per què? És una qüestió de capacitat dels ordinadors, de la connexió, o és que encara la tecnologia no està afinada?
Hi ha tecnologia, és a dir, ja disposem de maquinari que podria fer anar això. El que sí que és veritat és que un dels hàndicaps grans que hi ha és el volum de geoinformació que s'ha de manegar. I de fet això és una de les grans diferències que nosaltres sempre hem afrontat davant de gegants com Google, no? Clar, el nivell de precisió, el nivell d'informació que nosaltres capturem pel fet de ser la font de geoinformació oficial de Catalunya fa que el volum de manegament de dades sigui molt més gran. No sé si recordes, bueno, fa anys, no? Però va haver-hi un moment en el que Google va carregar l'ortofoto de l'Institut Cartogràfic al seu Google Maps. I es veia Catalunya amb un color diferent, no?
Sí,
i
van
sortir polèmica, que si tal, que si qual. Això era única i exclusivament pel volum d'informació que hi havia, comparat amb la resta. Llavors, aquest és un dels grans hàndicaps. Sí que és veritat que a petita escala doncs es poden fer coses i es pot gestionar. Quan treballes amb aquests volums, doncs, encara s'ha d'acabar de cuinar la informació, fer-la, alleugerir-la una miqueta, fer-la adaptativa a l'usuari, que només rebi aquella informació que necessita en aquell precís moment, i això doncs, és un aspecte sobre el que encara hi ha camí per treballar i per millorar.
Aquí hi ha una ambivalència que expliques, no? És a dir, Google d'alguna manera ha quedat com la gran referència geogràfica per tothom, però Google s'alimenta del treball que feu els altres, no? Té els cotxes i fa una inversió, és veritat, no, no negarem ara això, no? Però, clar, en bona part, ells el que fan és agafar capes de treball que teniu una mica entre tots, no?
Sí.
És una relació estranya o tothom guanya amb això?
No, a veure, d'alguna manera, si tu disposes de la teva geoinformació a Google, doncs d'alguna manera has de pensar que si el teu objectiu és produir aquesta geoinformació i que es consumeixi, doncs és un canal de distribució.
No, i en el vostre cas, és un servei públic.
Sí,
tant,
sí, sí.
Per
sí.
Que no n'hi ha, no hi ha una voluntat de guanyar diners amb això, sinó de que la ciutadania tinga millor servei, no?
Exacte. El que sí que és veritat és que més enllà de servir aquesta geoinformació i de fer que hi hagi determinats empreses que puguin fer-ne aquesta distribució i aprofitar-la, sí que és veritat que des del nostre punt de vista, amb tota l'experiència que tenim de més de 30 anys, doncs, creiem que podem donar un pas més enllà de no només produir i distribuir aquesta geoinformació, sinó d'oferir serveis que siguin realment d'utilitat pels ciutadans.
Quin tipus de serveis, imagina?
Nosaltres fa un any ja vam llançar una plataforma nova web que es diu Instamaps.
Sí, aquesta és molt divertida. No, anava a dir, és molt divertida, no sé si és...
Sí.
No sé si és... Quan ho he anat a dir he pensat, ai, que li molestarà.
No, no, ni molt menys.
No és la característica.
De fet, que sigui divertida ja és una cosa que ens agrada. Això farà que hi hagi més usuaris que com a mínim la provin i decideixin si és una eina que és d'utilitat o no és d'utilitat per a ells. Nosaltres pensem que Instamaps és una plataforma on els usuaris poden generar els seus propis mapes online per tenir accés a ells a través d'internet, incloure'ls a la seva web, blog, el que sigui, d'una forma molt senzilla. El nostre primer objectiu era fer-lo senzill i, de fet, hi ha una anècdota que sempre explico, que és el fet de que Instamaps com a tal no té un manual d'instruccions. Per què? Perquè si algú necessitava un manual d'instruccions és que l'havien fet massa complicada. I era la forma de mesurar si realment doncs havíem assolit aquest èxit o no. Haig de dir que hi ha gent que ens pregunta pel manual, amb la qual cosa hem de seguir millorant. Però sí que és veritat que en aquest sentit doncs nosaltres pensem que no només produir la geoinformació, sinó poder explotar-la d'una forma adient i oferir aquest servei senzill. No tindrà funcions molt complexes, però sí que serà útil i en el dia a dia nosaltres el que volem és això, que la nostra geoinformació, que ja costa generar-la, de fet, un dels aspectes també importants i que jo crec que és diferenciador és que l'Institut Cartogràfic disposa des de l'any 2008 d'una cobertura anual de tot el territori. Això és una cosa que jo crec que podem presumir perquè és un aspecte que no tothom disposa d'això. Abans del 2008 doncs es feia cada 2 anys, des del 2004 i abans del 2004 cada 3 anys. No? I és un aspecte que jo crec que és clau. Nosaltres, jo des de la meva àrea, doncs, treballem en fer aquestes aplicacions i oferir aquest servei, donar utilitat a aquella geoinformació, però sí que és veritat que sense tota aquesta feina de més de 30 anys de generar aquesta informació i posar-la a disposició dels usuaris, tampoc podríem fer-ho nosaltres.
La gent sembla que és com l'última moda de la geografia internet, això ha de tirar cap enrere, no? És a dir, sí. Han aparegut moltes coses.
És una cosa que agrada.
Sí, sí, sí. És molt a més, és molt interessant, no? Jo he donat moltes lliçons, sí. A més, de geografia. Però, clar, això és com afegir una altra dimensió a la geografia.
Sí, sí, sí. De fet, és la quarta dimensió. Vull dir, tenim el tema temporal, que és una cosa que no hem d'obviar i que se li pot treure molt de suc. Nosaltres hem tingut una experiència amb això, que és, bueno, com deia, nosaltres tenim geoinformació des de... Vam començar a fer la primera cobertura del territori a l'any 83, i tenim geoinformació històrica durant tot aquest temps. Una de les coses que ens passava és que nosaltres tenim... Aquesta informació està disponible a través d'internet, però el consum que hi havia d'aquesta geoinformació era, pues, relativament petita, no? Sí que teníem accessos, hi ha gent, pues, que la consulta, que accedeix, però realment no s'explotava com tocava. Veient això, una de les coses que vam pensar és aquesta informació té utilitat, té interès, i vam llançar una sèrie de comparadors que permetien, pues, amb una simple...
Sí, en la mateixa pàgina apareixen els dos.
Ah, exacte. Bueno, disposes, pues, tens la possibilitat de comparar a l'ortofoto d'entre 2 i 8 anys diferents. I amb això vam començar a jugar i fer experiments, no? Primer internament, vam fer un comparador de canvis, que li vam dir de canvis urbanístics, on a banda de la nostra geoinformació, pues, havíem posat també l'ortofoto de l'any 46 i de l'any 56, del vol americà.
La famosa ortofoto aquesta.
I llavors allà, pues, nosaltres vam fer un tractament i la vam posar a disposició. Llavors els mateixos usuaris podien no comparar només la informació que tenien a l'institut, sinó aquesta altra informació que també servim des de l'institut, i amb una vessant gràfica molt, molt potent, no? Allò va agradar molt. I a partir d'aquí vam seguir fent evolucions d'aquest comparador. Vam fer el Com era Catalunya, que era, pues, una evolució d'aquest visor. I finalment vam fer el que és una altra aplicació, que es diu l'Ull del Temps, que bàsicament és un navegador on, sobre la imatge actual, el territori actual, tenim una lupa per la qual podem anar navegant en l'any 45, l'any 56, és molt interessant.
Arran aquesta ortofoto de l'any 56, això pels oients i espectadors que no ho saben, a l'any 55, crec que era l'exèrcit de l'aire americà, va ser encarregat pel govern espanyol de fer una foto aèria de tot el territori de l'Estat, crec que és la primera, bueno, hi havia alguna cosa anterior, però molt parcial, és la primera vegada que es fa, i és la primera vegada que n'hi ha una fotografia geogràfica d'una qualitat vista en els ulls d'avui pèssima. Sí. Molt interessant, extraordinàriament interessant, però clar, la qualitat té desmuntat. No ho preguntava per la qualitat d'aquesta foto, que és la que podia ser en aquell moment, no? Sinó al revés. És a dir, vosaltres ara esteu fent aquesta feina cada any, i quan tu mires la foto aquesta del 56, és?
I 45 i 56, no, tenim dos vols.
Te fa ràbia que no tinga més, sí, qualitat. Teniu alguna idea de si les fotos d'avui d'aquí 20 anys farà ràbia que no tinguin més qualitat?
Probablement.
Això deu ser un repte que us deu angoixar molt, no? O simplement dieu, fem el que es pot fer.
Bueno, a veure, és un repte que ja vam... sobre el que vam treballar l'any, crec que era l'any 2005, quan vam passar de lo que era la càmera analògica a lo que era una càmera digital, als avions. Aquest va ser un canvi important. Ara el que trobem és que any rere any, doncs, van sortint sensors nous que poden capturar aquesta informació amb més precisió, amb la qual cosa, doncs, assolim, doncs, resolucions molt, molt més grans. El repte és aquest. Des d'una vessant, diguem, més tècnica i més pràctica, al final el que parlem és de volum d'informació que hem de gestionar. La resta, bueno, doncs, hi ha software amb el que es treballa. Sí que hi ha una part d'edició, pues, manual, que s'ha de fer i que, òbviament, pues, amb més volum d'informació, pues, té un cost més elevat. Però jo crec que el canvi gros ja el vam patir quan vam fer això. I ara estem patint un altre, que és el fet de que per capturar aquests models 3D, quan abans volàvem i teníem una càmera que feia una foto, doncs ara volem i tenim una càmera que fa 5 fotos, amb la qual cosa, amb el mateix temps de vol, les mateixes hores de vol, doncs multipliquem per 5 el volum de fotografies a l'espai que necessitem per emmagatzemar-les, gestionar-les i després poder explotar-les.
No? Encara no voleu amb drons? Perquè ara
no,
la moda,
nosaltres...
ara la moda geogràfica es voleu amb drons.
Sí, a veure, els drons és una alternativa. Té els seus avantatges, quan has de treballar en una zona petita on doncs, aixecar un avió i fer un vol doncs, té un cost elevat, doncs, probablement està justificat. Per cobertures més grans, doncs, a data d'avui és inviable.
Ara faré una pregunta metafísica, te demano que me l'acceptes. Hi ha un conte molt famós de Borges, que els geògrafs tenen molt al cap sempre, que és aquell de el món a escala 1-1. Uh-huh. Que la paradoxa de que un dia podríem arribar a crear un món a escala 1-1, és a dir, un món paral·lel, no sé si dir-ho així. El Google Earth, les capacitats de geolocalització i d'indexació geogràfica, la realitat virtual, ens hi estem acostant. N'hi ha un punt en el qual, mesclant-ho tot, podrem tindre una espècie de món paral·lel bastit a partir de les tècniques geogràfiques?
Jo, home, jo crec que es pot arribar a fer.
És metafísica, eh? Ja,
sí.
Ja
no, a veure, jo crec que sí que es pot arribar a fer en el sentit que al final pues, tenir mons virtuals és una cosa que només depèn de disposar aquesta informació perquè ens entenguem. Podem tenir el Google Street View, pues es fan fotos a una escala, o sigui, amb molta més resolució i sobre això es podria treballar per disposar d'aquest entorn. Hi ha càmeres, caves 3D immersives on es pot treballar en aquests entorns. Una altra cosa és que bueno, pues, pugui tenir més o menys interès a banda del tema curiositat o que pugui arribar a nivell ciutadania, no? en entorns de treball, en entorns tècnics, segur. Bueno, de fet, hi ha entorns on es pot arribar a treballar amb aquestes caves 3D, amb immersió total, per aspectes molt concrets. No?
A tu, pel paper que jugues en l'institut, te deuen arribar propostes curioses, no? Te deu arribar
gent, de tot.
Gent que proposa coses bastant sorprenents. Sense desvetllar cap secret, què t'ha sorprès més? Què et sembla més que algú tingui una idea que dius, això es pot fer?
Bueno, a veure, més que gent que et vingui amb idees, és el que et vas trobar, sí, amb el dia a dia, no? Vull dir, trobes empreses que fan coses que ni s'haguessin passat pel cap en el moment en el que surten, no? Jo recordo, doncs, deu fer, no sé, 3, 4 anys com a mínim, quan el tema de la impressió 3D gairebé començava a sonar i hi haurà impressores 3D i podrem fer de tot. Doncs empreses que ja generaven el model 3D i tu podies comprar el teu model 3D, seleccionaves en un mapa, t'aixecaven el model 3D, te l'imprimien i te l'enviaven a casa. No? Bueno, poden ser aspectes curiosos, però clar, això posat fa doncs, això 3-4 anys, és una cosa que, ostres, potser hem de replantejar-nos moltes coses. Hi ha un aspecte que jo crec que és clau, que és el fet de l'apoderament de l'usuari dins del nostre àmbit.
Això és això és molt important.
Això és un aspecte...
És molt important en tot internet, però en el vostre àmbit és claríssim.
És que no hi ha forma humana de poder capturar tota aquella informació que existeix. Llavors, pues, poder disposar dels mateixos usuaris per fer aquesta informació, per col·laborar, per produir-la, és un aspecte important. Un altre aspecte que en el nostre cas ens afecta molt sobre això és després com podem fer que aquesta informació capturada tingui rang de geoinformació oficial, que és el nostre paper. Llavors aquí, clar, manegar determinats fluxos pot ser més o menys complicat. En altres entorns és el dia a dia.
Clar, per exemple, ara no recordo, es diu Open Maps?
Open Street Maps.
Open Street Maps. Fan coses increïbles, de semàfors, senyals de trànsit, coses... absolutament al·lucinants, però clar, al final les està fent una persona i per tant corres el risc de que aquella senyal no siga real, no?
Sí, bueno, al final aquí el que manega és l'entorn aquest de xarxa, on si hi ha alguna cosa que no és correcta, la mateixa xarxa és capaç de corregir-la. Això és una cosa pues, que requereix del seu temps, requereix de tenir molt volum d'usuaris per poder fer això, I és una cosa que amb OpenStreetMaps pues, està funcionant molt bé en determinats entorns, en altres entorns és molt complicat que acabi de funcionar pues, perquè no hi ha volum d'usuaris que pugui generar aquesta informació. De tota manera, sí que és veritat que casos com aquests ens ha de fer obrir els ulls i dir pues, hi ha altres formes de fer les coses. Perquè sí que és veritat que si seguim treballant de la mateixa forma que fèiem fins ara, encara que pues, siguem un organisme oficial, ens quedarem desmarcats, no?
En un cas en Wikipedia, enciclopèdies exacte. Tradicionals.
Bé, és un clàssic.
És un clàssic. Escolta, n'hi ha una part que l'usuari normalment no veu, que és tot això de les metadates, que és com una cosa que només de dir la paraula ja sona
sí,
una mica espanta. Arcana, no?
Jo ja dic que a mi també m'espanta.
No? Sí, però clar, això és el gran canvi, no? Sobre els models geogràfics. I el que ha canviat els últims anys és que ja no estàs dibuixant un traç, sinó que allà dins n'hi ha...
Hi ha tota la informació. Sí, de fet, és un dels aspectes importants. Una de les coses en les que nosaltres ja hi estem treballant i estem buscant solucions és el fet de que aquests models 3D que generem i que, dels que tenim alguns prototipus, afegir-li tota aquella semàntica perquè realment siguin útils més enllà de la visualització i de poder pues, identificar un punt i dir, mira, pues, estic en aquest lloc, vull anar a aquest, o tinc aquesta, vull fer aquest recorregut per la muntanya i hauré de pujar pues, un desnivell X i veure-ho en un entorn 3D. Més enllà d'això, hi ha tota aquella informació que es pot afegir i que queda darrere, que no es veu, però que té una potència espectacular. Té una potència espectacular.
I per l'usuari que no sap massa bé què n'hi ha aquí dins, per què és important tot això? És a dir, això no és visible. Uh-huh. Diguem, estem acostumats a que el mapa el veus. No? Dius, ah, mira, això està de color blau, això està de color groc, tal. La metadata a l'usuari, què li beneficia? Per exemple, el GPS, totes aquestes coses, sense aquestes dades no podrien existir.
El GPS sí podria existir.
GPS sí que existiria.
El que sí que és veritat és que a nivell de metadades el que tenim és informació extra que acompanya allò que estem veient. Aquesta informació extra pot ser de diferents tipus. El que nosaltres li diem metadades, doncs, bàsicament el que incorpora és l'any de captura de la informació, l'any de l'edició, els tractaments que s'han fet, els protocols que s'han seguit, tota aquella informació que acompanya a la generació d'aquella informació. Això pot ser especialment útil en determinats entorns. És a dir, jo carrego una informació i és digital i més enllà jo haig de saber de quin any és. Haig de tenir alguna referència, de si això pertany a aquest any o a aquest altre, més enllà de que el nom del fitxer pugui ser un o pugui ser un altre. Pues, tota la informació que acompanya la generació d'aquesta informació és informació que surt a les metadades. A banda d'això, quan parlem de metadades en un àmbit fora del que és especialment tècnic, hi ha tota aquella geoinformació associada en aquell punt. Pues aquesta informació pot ser, si parlem del carrerer, pues, tindríem un punt i tindríem no només les coordenades d'aquell punt, sinó que podríem tenir informació urbanística, podríem tenir informació dels propis usuaris, podríem tenir dades multimèdies associades, que no es veuen, que al final per nosaltres no són tan metadades com altres capes d'informació que solapem a sobre i que es poden consultar associades amb un punt.
Però això és el que permet, per exemple, l'ull del temps. Uh-huh. Si no tinguéreu tota aquesta quantitat de dades, el podríeu fer manualment, diguem-ho així. Ja, te ho dic d'una altra manera. El Google Street View, per exemple, no el fa un ser humà. Uh-huh. És impossible que un ser humà es posi a enganxar fotos. No? Uh-huh. Ho fan màquines, no? I per tant, les màquines, les dades són necessàries perquè aquestes màquines
funcionen. Sí. Sí, en el cas de l'ull del temps, per exemple, realment les metadades que hi ha no afecten al generar aquest servei. En el nostre cas, al final, és tenir ben posicionada cadascun dels píxels que hi ha en aquella geoinformació. Si la tenim ben posicionada sobre el mateix sistema de referència, és fàcil tenir-ho tot, diguem, sincronitzat. No?
Escolta, dels serveis aquests que feu, quin és el més popular? Què li fa més gràcia a la gent? Sé que un institut oficial no té que tindre en compte la popularitat i que ha de fer una feina i tot això ja ho sé. Però, bueno, a banda n'hi ha l'altre.
Sí, ara mateix el que més està creixent és Instamaps.
Sí.
i després els prototipus que de forma regular pues, anem proposant. No? Va tenir molt d'èxit un... Vam fer un model 3D del barri vell de Girona, sí, i amb tot això de Joc de Trons, bueno, doncs va tenir molt accés. De fet, fins i tot vàrem tenir tuits d'empreses ja, japoneses i entorns de fora que doncs, feien referència. El que més consum té actualment segueix ser el nostre visualitzador, que li diem Visir, que és el visualitzador de la cartografia oficial, bueno, que tenim des de fa molts anys, no? I té un volum d'usuaris molt, molt elevat. Mm-hmm. De tota manera, el que més està creixent, òbviament, són aquestes eines noves pues, que van sortint i que, de fet, fiquen a l'usuari pues, com a punt central. No? I està, no té sentit si no hi ha usuaris que generen informació i que la comparteixen.
Això allò de l'empoderament que deia abans. Escolta, Sergio, una última pregunta que pràcticament fem a tots els convidats. Com t'imagines el teu camp de treball d'aquí 5 anys?
Com me l'imagino?
Això està accelerant-se molt.
Sí, sí. De fet, segurament, si m'haguessis preguntat fa un temps, t'hagués dit menys del que ens ha arribat en els últims 5 anys. Jo crec que la clau és que la cartografia com a tal només existirà. O sigui, només existirà. La cartografia serà 3D de base. Això serà una cosa que no s'entendrà. Que no hi hagi informació...
El pla 2D ja no existeix.
Això pues, tindrà el seu àmbit, però la cartografia serà 3D. I el que sí que és veritat és que tot el món, d'alguna manera, que quedava separat en el que era el món imatge i el que era el món més aviat topogràfic, això quedarà... s'anirà ajuntant. És a dir, això a poc a poc, els models semàntics que disposen la informació topogràfica i mapes i bases topogràfiques quedaran integrats dins del que era imatge, que fins ara només doncs, era un quadre estàtic per poder visualitzar. Això és una cosa que jo crec que en els propers 5 anys s'haurà generalitzat. I a partir d'aquí, doncs, el consum de tota aquesta geoinformació de les mil i una formes que la tecnologia ens doni. Vull dir, no només parlem de mòbils, sinó que parlem de roba intel·ligent, de poder connectar amb tots aquests dispositius. Segur, jo n'estic convençut.
Molt bé, Sergio Anguita, cap de l'àrea de geotecnologies de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Gràcies per la feina que feu i gràcies per haver compartit aquesta estona així a l'internauta.
Un plaer, gràcies a vosaltres per l'invitació.
L'internauta. Amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Benvingut, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Com anem?
Cap de setmana d'eleccions.
Sí, ja són aquí. Ja són aquí.
Ja són aquí, ja. Ja era hora.
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Portem uns quants anys allò de...
No sé si
intensius.
Aquest, no sé si aquest cap de setmana ens escoltarà ningú, ens veurà ningú, o estarà tothom pendent de les notícies.
Confiem que sí, una mica sí, no? A veure, avui...
Escolta, jo he tret una altra vegada que aquesta temporada encara no n'havíem parlat, del tema del meu diccionari d'informàtica.
El diccionari informàtic...
Per capítols, això per...
Casolà, el diccionari casolà.
Sí, el diccionari casolà per capítols, i avui volia parlar de les pantalles, que és un accessori o un perifèric que pràcticament tots els ordinadors en tenen. Uh-huh. Excepte els que molt ben dit en anglès li diuen headless, que és sense cap.
Sense cap i sense res.
Que són normalment els servidors que hi ha en els data centers, que són els que fan que l'internet funcioni. I tots aquests grans extensions que veieu d'ordinadors, un darrere l'altre, pilats, tot això són servidors que no tenen ni pantalla, ni teclat, ni ratolí...
No, suposo que una pantalla sí que hi deu ser per monitoritzar, però vaja...
Mira, en el data center on jo tinc els servidors, tenen un carro, que amb quatre rodes, una pantalla a sobre, i llavors si algun dia has de treballar amb algun, enxufes la pantalla en aquell moment, sobretot el dia que has de formatejar l'equip, tornar-li a posar el sistema, coses d'aquestes. Però a part d'això, ja. Et connectes via...
És una pantalla per compartir.
Per compartir, potser entre 4.000. Una pantalla entre 4.000, ja està bé, ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou.
I és que és una cosa que ja tots aquests servidors van a la seva. I tenen unes coses molt establertes, no es paren mai. Van fent, bé, ara me n'estic anant d'això. És a dir, per què serveix la pantalla? Que serveix pel que ja tots sabeu. És a dir, la pantalla us ensenya els resultats d'una operació que prèviament us heu entrat per aquella pantalla. I vosaltres entreu i la veieu com l'esteu entrant, no sé que sigui un password, clar, si esteu entrant un password us posa boleta, 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 però si esteu entrant en un formulari, esteu entrant qualsevol cosa, veieu la informació que esteu entrant, la pantalla us l'ensenya, vosaltres sabeu, confirmeu que el que heu entrat és correcte, i a la que li doneu enter, aquella informació que esteu veient se'n va en el servidor. És a dir, fa dues funcions. Una et serveix per veure tu què estàs entrant i després t'ensenya resultats de coses. Per exemple, estàs buscant, te'n vas a Google i li dius vull buscar on està VilaWeb. I Google t'ensenya per la teva pantalla, t'ensenya un mapa on està VilaWeb. És a dir, fa aquestes dues funcions. Però no sempre han existit les pantalles. És a dir, els primers, i ara anem a fer una mica d'història, els primers ordinadors no tenien pantalla. És a dir, els primers, l'únic que tenien era una impressora que traia informació. Uh-huh. I tenien uns llums, com uns tubs, que t'indicaven en quina posició estava executant-se el programa. O sigui, potser tenien 8 o 16 llums que tu sabies per on estava executant-se el programa. No existia pantalla. És a dir, tu li entraves la informació via targetes perforades, per exemple, i sortia la informació per una impressora. És a dir, va començar a existir pantalles. Les primeres pantalles, que, bueno, les heu vist totes a les pel·lícules, eren pantalles d'aquelles amb un cul enorme,
sí.
Perquè eren pantalles de tubos de raigs catòdics. Igual que un televisor. Exactament igual, el mateix funcionament que un televisor. I tenien aquell cul enorme, que el que feia era bombardejava electrons contra una superfície i aquells electrons que bombardejava de color verd, normalment.
Sí, amb pantalla negra.
Recordeu que eren de color verd, que es veien aquelles pantalles. Eren pantalles de fòsfor i, bueno, per explicar més anècdotes, el fòsfor aquell es anava cremant i si tu tenies una pantalla que normalment era una pantalla d'entrada de dades, on era el mateix formulari sempre, quan l'apagaves es veia el dibuix del formulari perquè havia anat cremant la pantalla. El fòsfor aquell, quan li tiraven els electrons, havia anat cremant la pantalla. I tancaves la pantalla i veies rastres del formulari.
Una traça, no?
Sí, però a veure, eren aquells temps que les pantalles, a lo millor tenies una pantalla i feia un formulari i no feia res més en tota la seva vida aquella pantalla. Formulari per entrar les dades del padró, o formulari per entrar multes, o formulari d'hisenda. Bueno, totes aquestes petites tonteries per les que les feien servir, que eren bàsicament per fer factures i per entrar a la llum, les lectures de la llum i totes aquestes històries. I llavors quedaven enganxades. 40 columnes, era tot el que tenien, 40 columnes. No hi havia més.
Imagina't.
Això es va començar a desenvolupar, però no és fins als 70, el 77 exactament, que els senyors d'Apple van treure el primer ordinador que podia fer servir pantalla de color. 77, o sigui, ja fa un cert temps, però com que les pantalles eren tan cares, quina va ser l'alternativa que van tenir? Diu que l'enxufessis en el televisor de casa teva.
Mm. O sigui, i en aquella època ja es feia això.
El 77, Apple i Atari, el 79 va ser Atari, quan van veure que allò podia funcionar, a l'ordinador, en lloc de treure el que nosaltres fins ara hem vist que treia la informació per RGB i totes aquestes històries, el que treia era vídeo compost, que és el vídeo que fa servir un televisor. Aquest vídeo l'enviava al televisor i veies la resposta del teu ordinador en el televisor perquè eren tan cares que la gent no li sortia a compte comprar una pantalla. I no hem de... Fins als finals del 80 que els monitors de treball d'ordinador no comencen a tenir un preu decent i comencen a poder treballar a les oficines. Perquè fins aleshores no tenien ni tan sols... O sigui, els primers monitors no tenien gràfics, evidentment, només sortien lletres. Quan els d'Apple van treure el monitor, van començar a tenir una mica de gràfics. I és només a finals del 80, o sigui, no fa tant temps d'això, pràcticament el 90, que ja tenim resolucions de 1024x768, que si ho veus avui en dia és una misèria. Llavors es va presentar un problema amb els monitors, un problema amb els ordinadors. I és, com fem un ordinador portàtil?
Un ordinador?
Portàtil.
Portàtil.
Amb aquest tubo. Hi va haver un senyor que es deia Osborne, que es va inventar la manera de fer un ordinador portable amb un tubo de televisió.
Devia ser espectacular. Bueno,
jo us ensenyo una foto. Jo us ensenyo una foto. Espera, ara per veure si algú la pot veure, aquesta foto. És a dir, es deia portable simplement perquè tenia un accessori importantíssim, que és una nansa.
Una nansa.
Tenia nansa i per això es deia portàtil. És a dir, no tenia ni bateries. És a dir, això, el gran què d'aquest ordinador, era, a més de la nansa, és que cabia sota d'un seient d'avió. O sigui, això el va fer enormement popular perquè... Dos disquets, eh? Dos disquets, anava amb CPM, tenia WordStar i un full de càlcul. Això és tot el que tenia. Però se'n van vendre quantitats industrials. El senyor Osborne, els que vau estudiar fa molts anys a la universitat, recordareu uns llibres que es deien Osborne i després, a continuació, es deien Osborne McGraw-Hill.
Sí, depèn de quins universitaris el recorden al bar, l'Osborne. Però bé.
Doncs el senyor Osborne era l'editor dels llibres aquests i es va vendre l'empresa editorial a McGraw-Hill per poder muntar l'empresa d'ordinadors Osborne. No va arribar a treure l'Osborne 2, això era l'Osborne 1. En va vendre tants que els va matar l'èxit. El 2 ja no va sortir. Perquè us feu una idea, de preus i de pesos, pesava quasi 11 quilos. 11 quilos que havies d'anar carretejant pels aeroports. I costava 1.800 dòlars. Però a tot això, el 82, els reis dels portàtils, que eren Compaq en aquell moment, van dir, això ho podem tornar a repetir amb un compatible PC. I treuen el primer ordinador portàtil compatible PC, també amb aquesta pantalla. És a dir, encara estem parlant de pantalles de tubo. Estem parlant de pantalles de tubo. Amb 80 columnes ja. El d'Osborne només en tenia 52. 52, aquest ja té 80 columnes. Això ja era una meravella. Al cap del temps, va sortir el 82 amb disquets. Al cap d'en Sela, que va ser un any o dos, ja va sortir amb disc dur. I sortia amb 640 cas. 640 cas de memòria.
Va dir mega, sí.
No arribava al mega. 640 cas de RAM. I dos disquets quan va sortir al mercat. Això valia 3.500 dòlars. Amb un disc dur. I pesava 13 quilos. També complia els dos requeriments bàsics. Portava nansa i cabia sota del seient d'un avió. No portava bateries, tampoc. O sigui, amb les pantalles s'han fet moltes, moltes, moltes meravelles. Els mateixos de Compaq van trobar el sistema, tot això, estem parlant encara sense bateries, Van trobar el sistema de fer servir una pantalla de gas de plasma de color taronja. I la pantalla, a partir d'aquell moment, que ja era una pantalla d'aquelles primes, però estem parlant del 87, ja ens anem al 87, surten els primers portàtils en pantalla plana, de color taronja. En lloc verda, era taronja. No tenia res més.
Això sí que no ho recordo,
No tenia res més. Va ser el meu segon portàtil. El primer va ser amb tubo. El segon va ser aquest, amb una pantalla plana. Llavors van començar a reduir mides. Ja era de forma d'una maleta. Valia 5.000 euros, 5.000 dòlars, perdó. Valia 5.000 dòlars. Bé, arribem al 90, ja comencen a sortir els monitors, ara s'extén a tots els fabricants, comencen els monitors de LCD, LCD són els de cristall líquid. Display de cristall líquid, i ja comencen a primar tot això, tota la investigació aquesta, surt primer els portàtils, que eren els que més ho necessitaven, per espai i per pes, les dues coses. El primer problema que tenien les pantalles de LCD és que tenien un temps de resposta més lent. És a dir, com que havien d'anar a canviar els puntets que surten a la pantalla, i era més lent que el monitor de rajos, el que passava és que semblava com si veiessis una degradació quan movies el cursor molt ràpidament per la pantalla quan havia de dibuixar gràfics. Això els feia absolutament inviables per jugar. Clar. Els de jocs no en volien sentir parlar mai, de pantalles planes, perquè veies com el joc anava a poc a poc. Estem parlant del 90, eh? És a dir, no, és fa 4 dies de totes aquestes històries. És només fins al 2003, abans d'ahir, que es comencen a vendre més monitors ja de LCD que monitors de cul, per entendre'ns, que monitors de ratxos. És el 2003 que es comencen. Això vol dir que estaven al 50-50, el 2003. Ara, si aneu i intenteu comprar un monitor de tub, possiblement us trobarà amb la dificultat de que no, el trobaríeu a la botiga. Hauríeu d'anar amb un d'aquests de segona mà i intentar...
Els Encants, potser.
Sí, els Encants, o l'eBay, o alguna cosa d'aquestes. Bé, escolta, a part de les historietes, hi ha moltes coses importants amb un monitor. Paràmetres que hauríeu de tenir en compte, i se m'està acabant el temps. Un, lluminància. La lluminància és el llum que emet aquell monitor. És el monitor és un element que emet llum. T'envia llum. Així com un llibre, per entendre'ns, si no té llum, que tu li enfoques contra un paper, no veus el que hi ha escrit, un monitor t'emet un llum, és un focus de llum. La lluminància és molt important, sobretot quan tu estàs treballant en llocs amb molta claror. Perquè pot ser, si no, que no puguis veure el que està sortint al monitor. Després hi ha una altra cosa, que és el ràtio. El ràtio, els que... Bueno, això ho sabem tots, però potser no ho hem aplicat, és el de les pantalles de televisió. Les pantalles de televisió ara són 16:9. És una pantalla rectangular, bastant rectangular. Abans els televisors eren 4:3. Era bastant quadrada. Sí. O sigui, el ràtio del monitor us indica si és un monitor... És a dir, encara hi ha molts monitors que són ràtio 4:3. Però s'estaria substituint tots per 16:9, que és com estan començant a funcionar. La mida real, que es pot veure en diagonal. Ara ja no és tan important perquè el que veus és exactament el que hi ha a la pantalla. Abans, els monitors, quan anaven amb tubs, la carcassa on estaven inclosos es menjava una part del monitor i havies de saber exactament quina era la mida de pantalla que tu podies veure. Això es mesurava i es segueix mesurant en polzades de diagonal. O sigui, quan et diuen un monitor de 13 polzades, és la diagonal d'una punta a l'altra oposada. O sigui, no és ni l'amplada ni l'alçada, és la diagonal que fa... Bàsicament perquè abans era la diagonal del monitor o del tub de raigs catòdics. I encara més abans, perquè com que era una circumferència, el monitor, el tub de raigs catòdics era una circumferència, la diagonal era exactament la diagonal de la circumferència. I t'encaixava en un rectangle dins de la circumferència. Més, la resolució, això és molt important. Quants punts té per cada polzada? Quanta més resolució, millor ho veureu. Ara s'estan veient el que li diuen resolucions retina, però ja estan començant a sortir els 4K. Els 4K és això que ha sortit ara nou dels televisors, que són 4 vegades més resolució que l'alta definició.
No, al Japó ja han passat al 4K i...
Sí, sí, però aquí, per molt que tingueu un monitor 4K, si ningú emet en 4K, ja em veieu què fer. Hi ha una altra cosa que és relativament important, però que us la podeu trobar, que és el dot pitch. És la distància entre dos punts. Això també és important. El temps de refresc de la pantalla. És a dir, quan més ràpid, més potent és aquell monitor i millor s'acostarà a les necessitats d'un ordinador. Un monitor de televisió normalment té menys temps de refresc perquè les imatges de televisió passen més lentament que les imatges d'un monitor. El temps de resposta, que és el temps que triga a canviar d'un punt il·luminat a un punt apagat, a tornar a estar il·luminat. I l'angle de visió, això és molt important, l'angle de visió. Per vosaltres no, però pel que està al costat sí. És a dir, vosaltres normalment estareu en línia recta perpendicular al monitor. Això són 90 graus, és un angle de visió de 90 graus que el veus perfectament al teu monitor. Però si el teniu una mica de costat o esteu treballant amb algú al costat que li esteu ensenyant el que hi ha al monitor, és important que aquell angle sigui el màxim possible perquè el qui estigui al costat pugui veure-ho. Hi ha altres que el que els interessa és que sigui el menor possible. Hi ha fins i tot adhesius que s'enganxen al monitor per evitar que no el puguis veure si no estàs exactament en 90 graus. I això ho venen per quan vas amb avió. O sigui, tu l'enganxes quan puges a l'avió, tu estàs treballant amb el teu ordinador i al del costat no veu absolutament res del que hi ha al teu monitor.
Sí, perquè a vegades és allò que et deixa...
Home, segons el que hi hagi és important. Volia acabar amb dues coses. Un, és el tema de connectors, que ha estat una cosa molt curiosa. Els connectors s'han mantingut durant tot aquest temps. És a dir, el famós monitor de 15 potes, o sigui, de 15 pins que enxufava els monitors, fins fa molt poc ha estat el connector que tothom ha fet servir com a connector analògic. Els digitals, clar, quan ens hem passat a l'apartat digital, igual que a la tele, vam passar de l'analògic al digital, amb els monitors hem passat el mateix, quan hem passat al digital ja s'han aprofitat i han venut la idea de fer servir el mateix connector que les teles, fem servir un connector HDMI i no ens complicarem la vida. Amb el petit inconvenient de que el monitor HDMI, el connector HDMI és una mica gruixut i amb els portàtils es dona de bufetades, quan el portàtil intentes fer el més petit possible. Llavors hi ha qui s'ha inventat connectors especials, petits, molt petits, pels portàtils. Però si estem parlant d'un sobretaula, normalment els connectors HDMI és el que trobareu. I encara, per acabar, volia explicar-vos que no trigarem molt en veure monitors plegables.
Això
ens costarà poc
en veure-ho. Es veuen prototips, però...
Es veuen prototips i han ensenyat coses bastant curves, no les pantalles curves aquestes que veiem per veure a la tele, sinó coses que fan pràcticament...
Com un paper,
com que tu te'l podràs emportar. Jo només em pregunto amb tot això... És a dir, com li posarem un connector amb un tros de paper? És a dir, perquè, clar, aquí ja és difícil amb un iPad posar-li un connector. Però amb un tros de paper que arrugarem i ens el posarem així rebregat a la butxaca, com li posarem un connector? És l'únic dubte que tinc. No tinc dubte que això funcionarà.
Doncs esperem veure-ho una mica aviat, això.
I si algú el té a casa seva, que ens enviï un pis.
Exacte, com una foto. Doncs moltes gràcies, Joan, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Veu que volen uns falciots i no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intent de no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen. Ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons, soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em cabeça el cervell, es planteja el soldadet. Les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo m'amago. Però sempre miren i el vaixell s'està aturant, les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar. De soldats disparant a l'infinit, amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i en tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra i descansa. I mentre arriba el coi de metge, el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.